Bon dia, el director de l'Escola d'Art d'Olot reclama millores en el transport públic i la creació de la residència d'estudiants.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El transport de la Teixa és molt deficitari per a la nostra escola, no té en compte els nostres horaris. Estem intentant millorar la línia Girona-Banyoles-Olot. Tenim molts alumnes que arriben molt tard a l'escola, no es compleixen els horaris, alumnes que ens queden a la parada sense pujar el bus perquè va ple. Detectem que hi ha uns 50 alumnes que cada dia venen en aquesta ruta i aquests 50 alumnes podrien donar pas amb un autobús express o semi-express que en una hora estigués de Girona a Olot passant per Banyoles i per possiblement Besalú, però en aquests moments està trigant una hora i quart, una hora i mitja i algunes vegades fregant les dues hores, el qual és una bestiesa.
Com acabem d'escoltar, el director de l'Escola d'Art d'Olot, Toni López, diu en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió que una cinquantena d'alumnes que agafen la línia de bus Girona-Banyoles-Olot arriben tard cada dia i demana un bus més directe i adaptat als horaris del centre. L'Escola d'Art ha iniciat un nou curs amb 460 alumnes i una cinquantena de professors, un 70%, venen de fora d'Olot. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts, 8 d'octubre de 2024, i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Carla Simón assegura que en un futur desitja tornar a rodar una pel·lícula a la Garrotxa. La directora de cinema ha estat present en la presentació del curs de l'Escola d'Art d'Olot, celebrada aquest dilluns al Teatre Principal. La plataforma Garrotxa en Palestina es mobilitza pels carrers d'Olot per reclamar la fi de la guerra a Gaza. L'entitat pro-palestina de la Garrotxa ha fet un acte aquest dilluns a la tarda per recordar el primer aniversari de la nova fase de guerra que es viu en aquesta zona del Pròxim Orient. El Cartipàs presenta un nou disseny. El butlletí mensual de divulgació del patrimoni cultural d'Olot i comarca presenta un nou aspecte per primera vegada des de la seva creació l'any 2005. També en cultura, el director de la Liber is Liber, Miquel Àngel Codes, diu que la fira de les editorials independents té corda per anys. Ho assegura després de l'èxit de la iniciativa que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Besalú. En esports sobre rodes, el Club Patinatge Artístic Olot destaca que el Mollet ha estat una de les coreografies amb una crítica més positiva. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament d'Olot, el club ha estat reconegut amb una litografia que recull els 15 mundials guanyats en els últims 20 anys. Les patinadores van tancar una temporada perfecta a Itàlia fa unes setmanes. En futbol, en aquest cas territorial, el Bos de Tosca s'emporta el gran derbi de segona catalana al camp del Sant Jaume Olot B per 1-3. Els grocs van obtenir la primera victòria aquest dissabte de la temporada i van demostrar que hi tenen molt a dir. I tancarem l'informatiu d'aquest dimarts parlant de la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts, que ha evolucionat, i els seus visitants també. Les organitzadores asseguren que les pors i reticències del principi han desaparegut. Aquest cap de setmana Sant Joan s'ha omplert de curioses i persones avesades a aquesta temàtica per conèixer la cultura hinduista.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Passen 4 minuts al punt de la una del migdia, moment d'obrir el focus, moment de repassar l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. L'escolarització de nadons d'un any a les escoles bressol creix 36 punts en una dècada, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Només el 24% de les mares recorre a avis o mainaderes a l'etapa d'entre 0 i 3 anys. L'Ajuntament de Barcelona obre la porta a tornar a acollir uns Jocs Olímpics. Diuen que sempre hi estan oberts, sigui pel 2036, 2040 o 2044, segons el regidor d'Esports David Escudé, que ho ha dit en un acte de Racing BCN a Foment del Treball. Un incendi a la catenària afecta l'interior d'un tren a l'R3 des de primera hora d'aquest dimarts i obliga els passatgers a sortir caminant. La línia de Rodalies està tallada entre Manlleu i Puigcerdà i s'ha habilitat transport alternatiu per carretera. La patronal de la logística situa Catalunya com el segon territori de l'Estat més competitiu. Uno elogia infraestructures com el port de Barcelona, però diu que cal millorar la falta de sol i la fiscalitat. A la pàgina internacional, Metzola encarrega un informe per avaluar el cost de fer oficial el català a la Unió Europea. La mesa de l'Eurocambra demana al grup de treball sobre llengües que faci una proposta arran de la petició del govern espanyol. I la Xina respon als aranzels de la Unió Europea sobre els cotxes elèctrics i eleva el gravament a les importacions de brandi europeu. La mesura afecta sobretot el conyac francès, tot i que no es descarten noves taxes en sectors com el porcí o la llet.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després del front de pluges i tempestes de la nit passada, mitjanit, matinada, doncs bé, al matí pot quedar algun ruixat, s'acaben doncs aquestes precipitacions, bàsicament cap al nord de la Costa Brava, l'Alt Empordà, Cap de Creus, això durarà poc, núvols i clarianes, algun banc de boira, entre el vent de mestral, vent de nord-oest, moderat a fort, cap al Cap de Creus i al Pirineu. Ahir el vent de sud, sud-oest, va arribar a 127 km per hora a Ulldeter, o per exemple gairebé 100 per hora a la Tosa. Amb temperatures altes, aquest vent de Garbí sempre s'escalfa molt a les comarques de Girona, 30 de màxim a la Bisbal d'Empordà, 29 a Mieres, 27 a Vic, o també 28 en el cas de d'Olot. Temperatura prou alta que avui quedarà ja doncs esmorteïda. La temperatura baixa 4 o 5 graus, per tant costaria ja passar els punts més càlids avui dels 24-25 graus. En general, 20-22 a l'interior, fins i tot sota dels 18 alguns sectors del Pirineu. A la tarda pot repetir algun ruixadet, no, sembla que novament cap al nord, per tant a l'Empordà, Alta Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, poca precipitació i si cau alguna nevada feble seria cotes altes, 2.400-2.500 metres, ben bé anecdòtic. Bé, doncs sembla que el temps ve marcat per aquesta tendència a clarianes, a baixar temperatures, i demà torna a arribar una cua de front, podria ploure poc, bàsicament al Pirineu, comarques interiors a la tarda o al migdia, però vaja, poca precipitació, el vent serà moderat de Garbí novament, torna a girar cap a sud-oest i poca cosa més.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 8 d'octubre de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de l'Escola d'Art, perquè el seu director reclama millores en el transport públic i la creació de la residència d'estudiants. Toni López diu que una cinquantena d'alumnes que agafen la línia de bus Girona-Banyoles-Olot arriben tard cada dia i demana un bus més directe i adaptat als horaris del centre. L'Escola d'Art ha iniciat un nou curs amb 460 alumnes i una cinquantena de professors. Un 70% venen de fora d'Olot. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
A l'inici d'un nou curs a l'Escola d'Art d'Olot, el director d'aquest centre educatiu Garrutxi reclama millores urgents a Teissa per tal de facilitar la mobilitat dels estudiants que utilitzen el bus per venir a estudiar a Olot. Toni López diu que el 70% d'alumnes i professors de l'escola venen de fora i una part important de tots aquests arriben tard. Assegura que la línia més problemàtica és la de bus que va de Girona a Olot, la qual utilitzen una cinquantena dels 460 alumnes que té el centre.
El transport de la Teissa és molt deficitari per la nostra escola, no té en compte els nostres horaris, estem intentant millorar la línia Girona-Banyoles-Olot, tenim molts alumnes que arriben molt tard a l'escola, no es compleixen els horaris, alumnes que es queden a la parada sense pujar el bus perquè va ple. Detectem que hi ha uns 50 alumnes que cada dia venen a aquesta ruta i aquests 50 alumnes podrien donar pas amb un autobús express o semi-express que en una hora estigués de Girona a Olot passant per Banyoles i per possiblement Besalú, però en aquests moments està trigant una hora i quart, una hora i mitja i algunes vegades fregant les dues hores, el qual és una bestiesa.
Des de l'Escola d'Art d'Olot asseguren tenir alumnes de Roses, de Llançà, de Port de la Selva, de Palafrugell, de Palamós, de Platja d'Aro, de Lloret de Mart, però també de Vic, de Torelló i de Barcelona. L'altra gran necessitat, segons López, és la residència d'estudiants a Olot per pal·liar els problemes d'habitatge que tenen els estudiants que es volen quedar a viure a la capital garrotxina durant el curs.
I el tema residència, que ara hi ha tot el tema de Barri Vell, que veurem com acaba, però el tema de la residència d'estudiants també és important, i els habitatges.
Pel que fa a l'inici de curs, els alumnes de l'Escola d'Art d'Olot l'afronten amb pocs canvis. L'equip directiu, però, té un ull posat al canvi de currículums i al format de cicles formatius que ofereix.
Hi ha un canvi important de canvi de currículums, perquè es planteja tot el tema de currículums nous, i estem en una fase que entre aquest curs, el curs que ve i l'altre, transformarem tot el que són els cicles formatius. Sí, sobretot el que s'intenta més és que la formació professional de l'alumnat, l'estada en empreses, la simulació d'empreses, sigui un llenguatge com de cada dia. O sigui, el tema de la relació amb l'empresa i la relació amb el món professional cada vegada ha de ser més actual.
Una mica més d'una cinquantena són els professors que han iniciat el curs a l'Escola d'Art Olotina.
Precisament qui va ser present en aquest acte de presentació d'ahir dilluns al Teatre Principal de l'Escola d'Art d'Olot és la directora de cinema, Carla Simón, que va assegurar als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que en un futur desitja tornar a rodar una pel·lícula a la Garrotxa. Simón comença ara a editar el seu últim treball, gravat a Galícia, sota el títol de Romeria. També Carla Simón, que recordem es va criar a les Planes d'Hostoles, va reconèixer que torna al municipi sempre que pot.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La directora de cinema, Carla Simón, ha estat una de les protagonistes d'aquesta presentació del nou curs de l'Escola d'Art d'Olot. Enmig del seu procés de creació de la seva tercera pel·lícula titulada Romeria, Simón, que recordem es va crear a les Planes d'Hostoles, ha explicat en el marc de la presentació del nou curs del Centre d'Art que en un futur tornarà a rodar la Garrotxa. Explica que hi ha moltes coses per poder incloure en un film arreu de la comarca. Ho ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió.
En un futur segur que sí, segur que torno a rodar aquí. En aquesta és la primera pel·lícula que rodo lluny de casa i ha estat una experiència, però bueno, sempre hi ha coses a explicar aquí.
Carla Simón també ha recordat la seva etapa formativa. Diu que en primer moment volia fer periodisme, però que durant el batxillerat va canviar de pensament i va començar a mostrar interès cap al món del cinema. Va estudiar comunicació audiovisual i es va especialitzar en cinema, fent un màster a Londres. A la presentació del nou curs de l'Escola d'Art d'Olot ha donat consells als estudiants.
Una mica la idea és que segueixin el seu instint en la creació, no?, en els processos creatius. I després també una mica l'objectiu és explicar com és el procés creatiu de fer una pel·lícula, no? Perquè aquí hi ha moltes disciplines barrejades, els estudiants venen de llocs molt diferents, llavors crec que sempre és com interessant aquesta idea de comprendre com és el procés creatiu d'una altra disciplina, encara que no sigui la teva, no?
Carla Simón comença precisament aquesta mateixa setmana l'edició de la que ja serà la seva tercera pel·lícula, després d'Estil 1993 i El Canà, dos films que, recordem, van ser premiats i que ja han consolidat a Simón entre les millors directores de cinema de casa nostra.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Seguim amb més temes. La plataforma Garrotxa en Palestina es mobilitza pels carrers d'Olot per reclamar la fi de la guerra a Gaza. L'entitat pro-palestina de la Garrotxa ha fet un acte aquest dilluns a la tarda per recordar el primer aniversari de la nova fase de guerra que es viu en aquesta zona del Pròxim Orient. La mobilització se suma a les que durant el cap de setmana ja hi ha hagut en diverses ciutats catalanes.
Tot i que des de fa uns dies el focus mediàtic de la guerra al Pròxim Orient està posat al Líban, aquests dies es compleix un any de l'inici dels atacs més durs i d'una nova etapa d'aquest conflicte a Gaza. Durant el cap de setmana, les ciutats catalanes més grans s'han estat fent manifestacions i concentracions en suport a Palestina. Aquest dilluns a la tarda, a Olot, la plataforma Garrotxa en Palestina ha fet una manifestació amb sortida a la plaça del Carme i arribada davant l'Ajuntament per denunciar el que qualifiquen de genocidi que està fent Israel a Gaza i altres territoris palestins. En parlen Elisenda de Xifra i Clara Caballero, membres de la plataforma Garrotxa en Palestina.
Que és un conflicte que no ve d'ara, val? Sí que és veritat que el 7 d'octubre de l'any passat es va, diguéssim, com tornar més cru, no?, a tot l'atac, però que és una ocupació que van fent mica en mica, l'estat d'Israel està fent mica en mica durant, ja porta molts anys, val? I això, i el que volíem sobretot era homenatjar les víctimes també.
Que sigui conscient que és Israel que està cometent un genocidi contra Palestina i doncs intentar animar la gent dins de les seves possibilitats doncs a participar i a fer pressió perquè aquest genocidi s'aturi, perquè a més l'estat espanyol hi té un paper clau, perquè malgrat que ha reconegut, Palestina segueix, bueno, sabem que segueix enviant armes, aleshores fer conscient a la població d'això i intentar que s'aturi.
Durant el trajecte cap al Firalet, les membres de la plataforma Garrotxa en Palestina han llegit poemes i han recordat a les víctimes del conflicte. La plataforma segueix venent merchandatge i enviant diners al poble palestí. Al voltant d'una vuitantena de persones s'han manifestat pels carrers d'Olot i algunes més es van sumar pel camí i un cop arribats davant l'Ajuntament, on es van fer els parlaments.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes en cultura. El Cartipàs presenta un nou disseny. El butlletí mensual de divulgació del patrimoni cultural d'Olot i comarca presenta un nou aspecte per primera vegada des de la seva creació. Ara ja fa gairebé 20 anys, l'any 2005. L'objectiu del canvi, a banda d'intentar rejuvenir la publicació, és fer-la arribar a nous públics. Natàlia Moreno.
El Cartipàs, el butlletí mensual de divulgació del patrimoni cultural d'Olot i comarca, presenta una nova imatge a partir d'aquest octubre. L'actualització de la imatge del butlletí, la revisió dels continguts i els col·laboradors que estan en procés tenen l'objectiu de fer arribar la publicació a nous públics. Xavi Puigbert, coordinador del Cartipàs, explica que el butlletí necessitava un rentat de cara i que tots aquests canvis ajudaran a poder arribar, sobretot, als més joves.
Teníem la sensació, des dels diversos estaments que ens dediquem a fer que surti cada mes el butlletí, la sensació que ens havíem quedat una mica enrere, una mica antiquats, que necessitàvem, doncs això, un rentat de cara, jo diria que ajuden, faciliten la lectura i ens poden ajudar a aquell últim repte que hi ha sempre, que és el d'aconseguir nous lectors, aconseguir que la gent més jove doncs s'interessi per unes lectures difícils. Una lectura difícil vol dir la que passa de 50 caràcters, jo diria.
El nou rentat de cara del butlletí l'ha dut a terme Miquel Amela i Ferran Rodríguez, l'equip de disseny gràfic en sèrio de Banyoles. Un dels canvis que més crida l'atenció és el perforat del marge. Ferran Rodríguez explica que és una referència a la tasca de l'arxiver, proposant al lector arxivar cada cartipàs.
Aquests forats, que són una cosa molt, potser molt trivial, no?, i que tots estem molt acostumats, doncs aquí s'han posat expressament per intentar doncs dir que aquesta publicació s'ha de conservar, no? És a dir, és una publicació que nosaltres proposem que la gent la guardi i que l'arxivi, no?
A banda del canvi de disseny, s'han incorporat diversos recursos per donar rima a la publicació, com ara la il·lustració de l'article d'opinió, que aquesta temporada anirà a càrrec de l'artista Quim Domena, la creació de complements o textos destacats dins dels articles i el reforç de la fotografia, entès com un element representatiu de la feina de l'arxiu. Finalment, el color del paper, que cada nou número s'imprimirà sobre un color diferent dins d'una gamma rotativa de quatre colors de papers que recorden els documents antics. El concepte i la gràfica que sorgeixen del redisseny del Cartipàs es faran extensius a la imatge de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, de manera que s'utilitzaran també per l'elaboració d'elements comunicatius i corporatius de l'arxiu.
Abans dels esports parlem de la Liber is Liber, perquè el seu director, Miquel Àngel Codes, diu que la fira de les editorials independents té corda per molts anys. Ho ha assegurat després de l'èxit de la iniciativa que ha tingut lloc aquest darrer cap de setmana a Besalú. Centenars de persones s'han acostat a la setantena d'editorials que han ofert propostes poc habituals en l'àmbit comercial. Aniol Puigbert.
La Liber is Liber de Besalú ha tornat a ser un èxit. El municipi s'ha omplert aquest cap de setmana de persones apassionades de la lectura, però també de curiosos que han acabat comprant algun llibre. Durant aquests dos dies s'han dut a terme més d'una vintena d'activitats amb la participació de 39 convidats convidats i una trentena de signatures d'autors que donen prestigi a aquesta fira, que va ser de les primeres en néixer. El director de la Liber is Liber, Miquel Àngel Codes, es mostra satisfet amb aquesta edició i explica que l'objectiu és que aquesta fira pugui durar molts anys més.
Molt positiva, molta gent comprant llibres, que al fons una mica també es tracta d'això, tot i que no vam crear la fira per vendre llibres, sinó per congregar tota aquesta família que li agrada trobar aquests llibres diferents, però molt contents.
La fira no només serveix per als visitants que puguin apropar-se a les diferents parades de llibres, sinó que l'objectiu principal és poder crear sinergies entre les diferents editorials i també que els encarregats de les biblioteques puguin apropar-se i veure com treballen. La coordinadora editorial de la Liber is Liber, Alba Vinyes, explica que és un espai de germanor.
Al final, com que el món de les editorials independents és bastant petit, doncs sí, ens acabem coneixent tots els editors i hi ha com una germanor perquè tots estem dins del mateix, no? Dins del mateix gremi i compartim molt, sí, són espais de convivència.
A més, un dels atractius de la Liber is Liber de Besalú és que hi ha més de 20 llengües entre les obres. D'entre tots els llibres s'han pogut trobar novetats com La Carolina i el Llumí, de Juan Cruz, El llibre de les curiositats, de Mercè Torra, Agassi la luz, de Liana Fink, i Només terra, només pluja, només fang, de Montse Alvets, entre molts altres.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Lot.
I ho fem sobre rodes per parlar del Club Patinatge Artístic Olot, que ha destacat que el Mullet ha estat una de les coreografies amb una crítica més positiva. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament d'Olot d'aquest dissabte, el club ha estat reconegut amb una litografia que recull els 15 mundials guanyats en els últims 20 anys. Les patinadores van tancar una temporada perfecta a Itàlia fa unes setmanes. Guillem Guardiola.
L'Ajuntament d'Olot ha reconegut per segon any consecutiu el Campionat del Món guanyat pel Club Patinatge Artístic Olot. Les patinadores del grup de Showgran van posar la cirereta al pastís a una temporada simplement perfecta que es va tancar amb el 15è or mundial del club a Rimini, Itàlia, fa més de dues setmanes. La sala de sessions del consistori olotí s'ha omplert de desenes de persones que no s'han volgut perdre la recepció oficial al Club Patinatge Artístic Olot. El coreògraf i entrenador del club, Ricard Planiol, ha destacat que el Mullet ha sigut un dels balls més ben valorats de les darreres temporades.
Que realment ha sigut una de les coreografies que ha tingut una crítica més positiva per part de tècnics, per part de públic, per part de jutges. Realment ha sigut bastant sorprenent en aquest sentit i potser és un dels aspectes potser que més destacaria en aquesta coreografia.
El Mullet ha estat una coreografia que no només ha sigut capaç d'arribar a totes les persones amants del patinatge artístic. Les mateixes patinadores reconeixen que ha estat un ball únic. Així ho ratifica la capitana del grup, Magali Feu.
Gràcies, Ricard, per fer un ball tan únic i tan elegant. És un privilegi poder donar vida a les teves coreografies. Gràcies, Georgina, per acompanyar-nos en aquest procés. Fas el camí molt més bonic. Gràcies a la Junta, a Trezzo, a l'afició i a cada família pel gran esforç que fan constantment. Sense tots vosaltres, res d'això hagués estat possible. I amb la mà al cor i el cor molt i molt ple d'orgull, puc dir que, a més d'haver guanyat el 15è or mundial, formem part del millor club que podria existir.
El Mundial del Club Patinatge Artístic Olot a Itàlia aquest setembre va representar haver-ne guanyat 15 en els darrers 20 anys. El president del club, Josep Segués, ha destacat aquestes xifres.
Em sembla que han set 103 patinadores que de manera, al llarg de tots aquests 20 anys, doncs, han fet que sí, que tinguem doncs, aquests 15 títols.
Per la seva banda, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha comparat el coreògraf del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, amb Johan Cruyff, del Futbol Club Barcelona.
I no sé si us agrada el futbol, però jo ara quan veig jugant en Pedri penso, ostres, aquest tio té algunes coses d'en Busquets, i llavors penses en Busquets té algunes coses d'en Xavi, i en Xavi vas amb en Guardiola, i al final arribes al principi de tot del que és aquest club, tal com ho veiem al Barça, que és en Cruyff, i en Cruyff és en Ricard.
Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot han signat el llibre d'honor de la ciutat. També s'ha obsequiat al club amb una litografia que ha recollit els dibuixos fets per l'artista Tavi Algaró a cadascun dels 15 mundials de patinatge que el club ha aconseguit fins ara.
De patinatge passem a parlar de futbol territorial, perquè el Club Escola Futbol Bos de Tosca es va emportar aquest dissabte el gran derbi de segona catalana al camp del Sant Jaume Olot B per 1-3. Els grocs van obtenir la primera victòria de la temporada i van demostrar que hi tenen molt a dir. El Sant Jaume, per la seva banda, només ha sumat un punt dels 9 possibles.
Cop de puny sobre la taula d'un Club Escola de Futbol Bos de Tosca que s'ha aixecat quan més ho necessitava. Els grocs arribaven al gran derbi de segona catalana d'aquest cap de setmana al camp del Sant Jaume Olot B amb només un punt al calaix i amb la necessitat de puntuar com fos. Segurament una de les claus del partit va ser avançar-se en el marcador. Arnau Bernades, més murri que ningú, va pispar la bola al porter i va anotar el primer gairebé sense angle al minut 21. Amb aquest marcador de 0-1, els futbolistes van marxar als vestidors. A la represa, els dos conjunts van posar una marxa més, però no va ser fins al minut 67 del duel, quan els grocs van transformar en gol una acció de perill clara. Pol Serra, amb un golaç des de fora de l'àrea que es va colar a l'escaire de la porteria local, va posar el 0-2 en el marcador. Al Sant Jaume, en tot cas, encara li quedava una última bala i Edgar va atzivar un gran xut també des de fora de l'àrea que va posar més emoció al maig. El col·legiat va afegir 9 minuts d'afegit, però lluny de tancar-se al darrere, el Bos de Tosca va sentenciar el partit amb l'1-3, obre altre cop de Pol Serra. El tècnic dels grocs, Frank Dorca, reconeixia la importància de la victòria.
Home, per nosaltres és molt important, la primera de la temporada i a més amb un derbi, un camp difícil, contra un rival que penso que estarà a dalt, perquè té un equipàs i molt bons jugadors. I molt content, la veritat, molt content pels nois, perquè estaven fent una feina i estan fent una feina molt bona i els resultats no ens han acabat d'acompanyar. I la veritat és que fer-ho en un derbi i d'aquesta manera així una mica èpica que hem patit fins al final, com era d'esperar, doncs molt content per ells i a seguir perquè això acaba de començar.
Per altra banda, l'entrenador del Sant Jaume Olot B, Jordi Freixa, lamentava el mal dia que havia tingut l'equip.
La veritat és que és un bon equip, ben treballat, saben el que juguen i ens han creat perill, però quan nosaltres les hem tingut i així no, la presa de decisions ha estat molt dolenta i aquí ens hem anat minant i equivocant-nos, doncs era un equip que no podíem guanyar esquenes i només buscàvem esquenes i quan hem tingut una mica de joc és com realment els hem posat al seu camp i hem tingut opcions reals doncs, de posar-nos a dins del partit, que és el que intentàvem buscar després del 0-2.
Amb la victòria, el Bos de Tosca escala posicions a la taula i visita la Badesenc aquest dissabte. El Sant Jaume Olot B continua a la zona baixa de la classificació i jugarà al camp del Fornells en la pròxima i quarta jornada del campionat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, l'evolució de la Fira de la Bruixeria i també dels seus visitants. Les organitzadores asseguren que les pors i reticències del principi han desaparegut. Aquest cap de setmana, Sant Joan s'ha omplert de curiosos i persones avesades a aquesta temàtica per conèixer la cultura hinduista. Els promotors destaquen l'èxit de la convocatòria.
La Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts ha celebrat la majoria d'edat enguany amb la cultura hinduista com a protagonista. Una fira que, tal com expliquen les organitzadores, va néixer sense saber gaire quina rebuda tindria i quin recorregut podria arribar a tenir. 18 anys després, Lima del Destí, una de les ànimes d'aquesta fira, reconeix que és un somni haver pogut fer créixer aquesta fira santjoanenca i destaca el canvi de perspectiva que moltes persones tenen envers la bruixeria i l'esoterisme.
Es pot parlar d'una manera més fàcil. Ara, quan parles d'energies, hi ha molta més gent que és capaç de captar i d'entendre el que estàs dient i que no es mira tant, potser, aquella part d'aquella por, aquelles coses desconegudes, perquè bueno, tenim la informació molt a mà. Jo me'n recordo que quan vaig començar a treballar amb el tarot, per trobar unes cartes de tarot era bueno, una cosa super complicada. De fet, les meves primeres cartes les vaig anar a trobar a Andorra i de casualitat. Vull dir que costava moltíssim. En canvi, ara tenim la informació tan a mà que la gent està més acostumada de tot. Llavors, sí que hi ha un ventall molt gran de gent que treballa tots aquests temes amb més o menys respecte o amb més o menys dignitat, que això és el que de vegades fa mal a tot aquest mundillo, però que en un moment donat la gent que realment els agrada tot això, cada vegada es veuen més tranquils a l'hora de parlar de tots aquests temes i llavors, per tant, és més fàcil que vinguin a la fira i que treballin amb tu sense pensar que ets un bitxo raro.
A banda de les múltiples parades, tallers i activitats que s'han pogut veure durant tot el cap de setmana, enguany la Fira de la Bruixeria ha comptat amb rituals únics com el que Ari Dasa va oferir i que va servir per entendre més i millor la cultura hinduista. Al vespre, la Dama Blanca i l'Himne del Destí van mostrar al públic el ritual del riu Ganges i més tard, Excalibur Teatre i la Fada Verda van oferir un espectacle amb el foc com a protagonista. Segons els organitzadors, cada cop són més les persones que venen de fora per conèixer la fira, un altre indicador que explica la bona rebuda que té la proposta i les activitats que s'hi fan.
Amb la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 8 d'octubre de 2024. Més informació, com sempre, al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a partir de les 3 aquí, a Ràdio Olot. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.